A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 17 minuts aquest divendres 27 de novembre és el divendres de la nit de Premi Sitges. Saben que des de fa uns quants anys s'organitza un esdeveniment, una vetllada, en la qual els protagonistes són aquells i aquelles sitgetans o persones afincades a Sitges que d'alguna manera s'han destacat en l'àmbit cultural, en l'àmbit de projecció de Sitges arreu, en l'àmbit de la creació, en l'àmbit, vaja, de la competició esportiva, fins i tot en alguns casos. I aquesta serà una nit de Premi Sitges que, pel que fa referència a la Ploma d'Or que atorga l'Ajuntament de Sitges, una distinció que se'n va lluny en el temps, se'n va cap a finals dels anys 60, s'atorgarà Albert Sáez, el director adjunt del Periódico de Catalunya, que és a la vegada col·laborador de l'Eco de Sitges, col·laborador mensual de l'Eco de Sitges des de la renovació del diari, des del gener del 2014. Res, estarem, gairebé diríem que a les portes del segon aniversari d'aquest Eco renovat, com passa el temps, que recordem aquella vetllada als jardins del Parc Hotel per presentar aquest Eco renovat. Doncs, precisament Albert Sáez feia referència a la seva participació, a aquesta col·laboració a l'Eco, com una de les raons, entenc que fonamentals, per haver obtingut la Ploma d'Or, un reconeixement que arriba després d'una trajectòria professional molt llarga, molt plena d'incentius, molt plena, òbviament, d'anècdotes per un professional que ja té 50 anys i bona part d'aquests 50 anys els ha utilitzat cobrint molts pals diferents del periodisme. Albert Sáez, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
El vincle d'Albert Sáez en Sitges, quan el podríem situar com a punt de partida?
Doncs mira, fa l'estiu que ve farà 22 anys que vaig venir-hi a viure.
I va venir a viure per una circumstància familiar, personal, havia vingut abans a Sitges, el va, d'alguna manera, no sé si dic, com a tantes...
Bueno, teníem alguns coneguts i familiars que vivien aquí i bueno, buscàvem pis, i la veritat és que el que vam trobar a Sitges ens donava molt, bueno, ens anava molt millor que els que trobàvem a Barcelona en la relació qualitat-preu. I bueno, després de pensar-nos-ho molt i fer trajectes amunt i avall, amb tren, amb cotxe, per veure si ens adaptaríem, doncs finalment vam prendre l'opció i aquí seguim.
22 anys després, ha canviat molt Sitges?
Home, ha canviat, però jo diria que en els aspectes essencials no. Crec que és veritat que hi ha molta gent que viu a Sitges que una mica com jo, però crec que el cor del poble i el cor de la vida sitgetana doncs es manté bastant igual i fins i tot diria amb més vigor que fa 22 anys.
Vaja, que com en molts altres àmbits, inclòs el periodisme, han canviat moltes coses, però allò essencial no.
Exactament, molt ben dit.
Diu Albert Sáez que sense l'Eco no hagués obtingut el premi. Com arriba, diguem-ne, aquesta proposta de l'Eco i fins a quin punt va suposar també per Albert Sáez un exercici allò d'una certa reflexió de dir, veure, com m'hi poso, de quina manera, de què parlo i com en parlo?
A veure, va ser una cosa del Toni Sella que s'havíem tractat alguna vegada i bueno, va parlar-me de la nova etapa de l'Eco i que, bueno, que hi tenia interès doncs, en les persones que vivíem a Sitges i ens dedicàvem al periodisme en altres àmbits, doncs, de buscar maneres de trobar col·laboració. No? I bueno, la veritat és que a mi em va fer molta gràcia des del principi, també una mica per buscar un altre registre, no? Per intentar doncs, trobar en la vida quotidiana de Sitges doncs, elements que ens ajudin a entendre els canvis que s'estan produint al món, que són potser els que em dedico a la resta del mes, quan no escric a l'Eco, I després, doncs, també veure com alguns problemes que a vegades vivim molt intensament a Sitges, doncs, són també el reflex de dinàmiques més generals, no? I per tant, en els articles he intentat fer aquesta doble mirada, no? Que el Vicent Partal en diria global, no?
Sí.
Fent la barreja de lo global i lo local.
Què ha estat el... Si és que ho ha estat, eh? El més dificultós en aquest, no sé si dir, aterratge en el món local, partint d'aquest dia a dia que, com deia Albert Sáez, i per la seva condició també de director adjunt del periòdico, comporta, doncs, un escenari, un paisatge informatiu tan enorme i tan divers.
Home, intentar no tocar ulls de poll, no? A vegades, quan et mires una realitat i no hi coneixes tots els requisits o no hi coneixes tot el context, doncs pots tenir el perill de fer judicis precipitats o explicar la sopa d'all, no? I explicar com una gran novetat a algú que tothom coneix perfectament i entén. Per tant, bueno, s'ha hagut de fer, com sempre en periodisme, alguna feina de documentació i de contextualització.
En algun moment Albert Sáez va pensar, a veure com encaixo jo en, no sé si dir, una certa imatge del món local o una certa imatge de Sitges en què allò, les noves incorporacions o les noves plomes o les noves opinions sempre poden a vegades generar un cert recel fins que no arriben a encaixar del tot. En algun moment ho veu pensar?
La veritat és que no. Suposo que també l'ECO va patir un tsunami de tals dimensions, no?, que la meva aportació, doncs, anava en un paquet més gran, no? Però vaja, no vaig tenir mai aquesta sensació.
Ens ho heu posat molt bé, l'ECO va patir un tsunami de grans dimensions. Com l'ha patit la premsa en general?
Bueno, jo diria que l'ECO ha patit els problemes que té la premsa en general i ha intentat buscar les seves oportunitats en aquest nou món, no? I a mi em sembla que ho estan fent prou bé, no? És a dir, al final el que es va demostrant és que els mitjans són fonamentalment comunitats de coneixement, no? És a dir, gent que es vincula a través de compartir la informació, a través d'un diari, a través d'una ràdio com el vostre cas, o a través d'una web, o a través d'un compte de Twitter, és igual, l'artefacte és igual, no? Però realment, com dèiem abans, l'essencial és generar vínculs, no? Generar vincles entre la gent i generar aquest sentit de comunitat. I jo crec que l'ECO ha notat l'escalf de la gent i per tant està intentant trobar el seu lloc en aquesta nova realitat.
En algun moment es va parlar i es continua parlant de la pervivència del paper. No sabem si d'una forma tan evident ara com fa 2 anys o 3 anys, o després de la crisi de l'eclosió de les xarxes socials i dels mitjans a través també de la xarxa, ara hi ha aquella sensació que, no sé si dir, d'una certa estabilització després de la tempesta en l'àmbit dels mitjans en paper, o no?
La veritat és que no, perquè quan mirem els consums de productes de paper per franges d'edat, la projecció en el temps és molt poc encoratjadora, no? Ara, a mi em sembla que possiblement el paper, com tot, s'haurà de reinventar. Potser no s'imprimeixen diaris cada dia, o potser el que s'imprimeix són coses de més reflexió i de més anàlisi, de més opinió, i en canvi la informació pura i dura d'última hora, doncs, viatja a través d'altres canals. Jo crec que ho hem d'acabar de veure, no? Uh-huh. A mi em sembla que del pànic que teníem fa 2 o 3 anys, doncs, hi ha algunes coses que es van aclarint, no? Jo crec que el periodisme com a activitat social, doncs, té més sentit que mai. els periodistes com a narradors i intèrprets de la realitat, com a explicadors d'històries, tenen més sentit que mai. Els mitjans de comunicació doncs, potser tenen sentit, però s'han de refer una mica, s'han de transformar. Potser el que té menys sentit en aquests moments són aquestes grans empreses de comunicació, que per una banda doncs, en aquest entorn digital cada vegada són més ineficients i per altra banda la seva estructura desvetlla molts recels per part dels usuaris, perquè consideren que són organitzacions massa vinculades al poder econòmic o al poder polític, i per tant, bueno, hem d'anar veient d'aquest gran tsunami doncs què en va quedant i quin és el pòsit que va quedant un cop ha passat la marea, no?
Perquè clar, des de l'experiència d'Albert Sáez en la seva posició, hi ha alguna forma de fer petita una estructura gran sense que, vaja, sense que ningú prengui massa mal?
És complicat. És complicat. No hi ha tant per lo que és estrictament l'àmbit laboral, que això jo crec que no és el problema principal, sinó estem davant d'empreses que han exigit una gran inversió i que, per tant, necessiten uns grans beneficis per poder compensar aquestes inversions, no? Aquest és el model que està una mica obsolet. I ara tenim empreses doncs, molt endeutades i, per tant, en la mesura que estan molt endeutades, doncs, estan molt vinculades al poder financer i jo crec que això ho hem de resoldre ràpid. I en canvi van apareixent doncs, empreses que amb menys inversió potser tenen una estructura més àgil, són més transparents en la seva manera de finançar-se, tenen més confiança del públic i, per tant, hem d'anar veient això com s'acaba d'organitzar.
I enmig de tot plegat, el públic, el consumidor, o tots en general, estem disposats, no sé si dir, a pagar per rebre determinat tipus d'informació o no?
Pagar sempre pagarem. No? El problema és que potser hem d'obrir un debat sobre com volem pagar. No? És a dir, els diaris els hem pagat una mica, els diaris de paper, pagàvem aproximadament el 50% del que valien i acceptaven que ens posessin anuncis a canvi de no pagar tot el que valia. Les ràdios i les televisions històricament no les hem pagat, hem acceptat que ens posessin publicitat per pagar-la. Ara moltes vegades no ens n'adonem i paguem cedint les nostres dades a la xarxa, no? Perquè ara el principal negoci a la xarxa és el tràfic de dades personals. Bueno, la gent sembla que està disposada a cedir les seves dades a canvi de tenir informació gratuïtament.
Aquí hauríem de fer valer la dita castellana, no? Ojos que no ven, corazón que no siente. I com que difícilment ho podem comprovar, això...
Bueno, fins un dia que algú tingui un ensurt, no? Però bueno, és veritat que vivim en un moment en el qual la gent té menys recel de la seva intimitat del que teníem fa un temps, no? I això es demostra tant amb la cessió de dades com amb el penjar continguts, imatges i fotografies a les xarxes. La gent ha decidit que la seva intimitat no la vol preservar tant. I hem de veure què passa, no? I potser anirem a models mixtos, no? Per exemple, ara el Washington Post pues, ha posat en marxa una iniciativa que si no vols tenir publicitat invasiva quan et connectes als seus continguts a través del mòbil o a través de la web,
sí.
I bloqueges la publicitat, doncs aleshores et fan pagar pel contingut directament, no? Dius, escolti, vostè no vol publicitat? Bé, doncs aleshores ens ha de pagar algú pel servei que li oferim. Hem d'anar veient-ho, però jo crec que hem d'entendre tots que res és gratis, que al final sempre paguem d'una manera o una altra, hem de trobar la manera que ens sembli més justa i que trobem més adequada.
Costarà una mica aquí, tenint en compte que, per una banda, les subvencions públiques han ajudat a molts mitjans i que, per altra banda, hem estat, o gairebé ens hem acostumat més a deixar de pagar que no a pagar?
costarà, costarà, perquè a més aquí a vegades ens oblidem que tenim unes empreses periodístiques relativament joves i que els consums de informació a través dels diaris doncs, eren molt més baixos a Catalunya i a Espanya que ho eren a tota Europa, no? Mm-hmm. Per tant, no venim d'una bona
tradició.
És a dir, clar, quan la gent diu, bueno, a Alemanya no hi ha crisi dels diaris. Bueno, no hi ha tanta crisi dels diaris, perquè Alemanya, abans d'aquesta crisi, doncs, tenia uns nivells, per exemple, de vendes de 450 diaris per cada 1.000 habitants. Vol dir que...
Caram!
Que moltes cases compraven més d'un diari cada dia. Això és el que vol dir aquesta xifra, no? En canvi, nosaltres estàvem a 120, 130, ara hem baixat a 80. No? I Alemanya, doncs, ha baixat a 300 i pico. Doncs, bueno... El coixí per resistir no és el mateix. Mm-hmm.
Ha passat una setmana i escaig. Com ens hem informat sobre els atemptats de París?
Bé, jo crec que hem tingut moltíssima informació, no? Crec que bueno, a mi em fa molta enveja, no? Per exemple, veure com funciona la fiscalia francesa, no? Que fa unes rodes de premsa obertes a tothom, on explica totes les dades de la investigació, no com aquí, que sempre anem a regatejant la informació en els ciutadans. Crec que hi ha hagut, a diferència d'altres vegades, doncs bastant respecte per les víctimes, bastant respecte pels seus familiars. El pro que jo posaria doncs seria... aquesta submissió una mica del periodisme al discurs dominant de que França està en guerra, no? Crec que aquí es pot entendre que un govern proclami la guerra en una situació com aquesta, però també crec que s'ha d'entendre que el periodisme ha de prendre una mica de distància, no? I avaluar si realment això és una guerra o és una altra cosa.
Mm-hmm. A partir d'aquí, quan ens referíem a allò com ens hem informat, com creu l'Albert Sáez que s'han informat la majoria de persones que s'han acostat als atemptats de París? A través de les xarxes socials, en bona part, a través de la televisió, en una altra bona part, amb programes especials totes les hores del dia, a través de la premsa en paper...
Jo crec que hi ha un primer impacte, que és a través de les xarxes socials, que normalment són més ràpides, no?
Un impacte en què també d'alguna manera hi poden, no sé si dir, no diré caure, perquè no és pas cap parany, en què els periodistes també hi poden haver anat?
Sí.
Per allò de dir, mira, a veure que algú deu haver penjat alguna cosa, algú li deu haver passat alguna cosa... Algú
sí, els periodistes també ho fem servir.
Ho fem servir.
Sí, perquè és un mitjà d'aproximar-nos al que està passant, no? Uh-huh.
Segurament ara, no sé si dir, això de les xarxes socials és gairebé com dir tenim un testimoni
Exacte. A
qualsevol lloc, no?
Tenim un testimoni i una càmera.
I una càmera.
I per tant tenim, si nosaltres ho comparem, doncs tenim moltes més imatges dels successos de les que teníem fa 10 anys. Mm-hmm. No?
Tenim allò, testimonis, ja no dic corresponsals sense carrera, però testimonis amb càmera...
Bueno, tenim testimonis.
Tenim testimonis.
Tenim testimonis amb capacitat de publicar.
D'acord. Primera sí, qüestió.
I per tant, l'alerta, doncs normalment ara la llencen les xarxes socials, mm-hmm. No? Perquè... és impossible, no hi ha redacció prou gran en el món
per tenir
una persona a cada lloc on pot passar alguna cosa, no?
D'acord.
Abans, què fèiem els periodistes? Pues abans de pagar el vespre, doncs trucàvem a la comissaria per veure si havia passat alguna cosa, trucàvem als hospitals per buscar si havia passat alguna cosa. Ara, si passa alguna cosa, ens arriba a través de les xarxes socials.
D'acord.
Jo crec que el segon impacte és a través de la televisió, mm-hmm. I crec que finalment hi ha un tercer impacte que és avui en dia doncs tot el tema de l'anàlisi, de la reflexió, de l'opinió, del context, d'explicar què és el que això encara ho estem fent als mitjans informatius, o estem liderant els mitjans informatius, sigui en l'entorn digital o sigui en l'entorn tradicional.
D'acord.
Estem liderant els dos àmbits.
Ens tornem a col·locar en la referència que ens deia Albert Sáez al principi. Quan parlava de, no sé si dir, l'àmbit generacional i fins a quin punt les noves generacions no pensen tant en el paper. Les generacions més joves, del que ha passat a París, com ho podríem exemplificar en molts altres casos, però com que aquest és tan evident i el tenim tan a la vora, d'aquests tres passos del procés, xarxes socials, televisió i després premsa escrita o la pròpia televisió i altres mitjans amb l'anàlisi més profund, es queden en el primer? O van
no, jo penso que els segons els salten una mica, perquè contràriament al que havíem dit molt a la televisió, doncs els joves ara és menys decisiva que abans. I en el tercer aspecte, jo diria que tenen més capacitat que la gent més gran d'anar a buscar les fonts primàries de la informació. És a dir, la gent jove té molt poques dificultats per llegir en anglès, té molta capacitat de trobar a la xarxa experts que normalment no apareixen en els mitjans tradicionals, té molta capacitat de buscar fonts alternatives d'informació, i per tant jo diria que fan un rastreig en l'àmbit digital que inclou els mitjans de comunicació, però que inclou moltes altres fonts d'informació i que tenen molta més capacitat d'aprofundir si volen, no? I realment acaben aprofundint bastant, no? Vull dir, la xarxa, l'avantatge que té és que pots aprofundir tant com vulguis amb una informació, no? Perquè la trenyina et va portant d'un enllaç a un altre, d'un enllaç a un altre, no?
I a la vegada podem resultar, no sé si dir, més vulnerables a ser influenciats per informacions que no poden respondre a un criteri mínimament, no sé si dir, periodístic o objectiu de la contemplació dels fets?
Jo crec que la vulnerabilitat no està tant en la capacitat persuasiva dels canals que utilitzem, sinó en la nostra pròpia formació i en el temps que estem disposats a dedicar-li, no? És a dir, nosaltres som vulnerables quan pretenem saber què passa al món en 30 segons. No quan algú pretén explicar-nos-ho, que està en el seu dret d'intentar-ho. Però si nosaltres decidim que en 30 segons ja en tenim prou, que no volem saber més, doncs evidentment som més vulnerables a la manipulació que si ens informem més. No?
D'acord. Tot i l'exemple que ens donava fa uns moments Albert Sáez, té la sensació, però, que estem en un món on ens agrada cada vegada més que ens presentin les coses resumides, sintètiques, sense massa matisos?
Sí, el que passa és que a vegades les coses poden estar ben resumides, no? És a dir, fa 3 setmanes, no? Circulava un vídeo, em sembla que durava uns 3 o 4 minuts, explicant l'origen de la guerra a Síria.
Sí,
no?
Que era un exercici d'estil.
Era una cosa molt acurada, no? No era gens sensacionalista, ni era gens populista, ni era gens... estava ben sintetitzat, no? Avui en dia tenim instruments, la tecnologia és un dels instruments que ens permeten explicar les històries amb llenguatges molt diferents, i el que hem de buscar en cada moment és el llenguatge que ens ho pot explicar millor, no? Per tant, jo no em fa tanta por la síntesi com la superficialitat, no? Jo crec que el que ens passa moltes vegades és que surfegem sobre les notícies i, bueno, sabem una mica de tot, però res de res.
Això de Síria no deu ser fàcil d'explicar, però no?
No és fàcil d'explicar, i a més hi ha molt poca gent que hi entengui, no? Per tant...
Bueno, en canvi, hi ha molta gent que en parla.
Bueno, perquè quan una cosa t'impacta molt, doncs tens una certa tendència, no? Però sí, és veritat, hi ha molta gent que en parla i poca que hi entén. Això passa com tot, eh? Vull dir, també passa a la graderia del Suburense, no? Uh-huh. Que hi ha 10.000 entrenadors.
Com a tots els camps de futbol.
Per tant, bueno, forma part una mica també de la condició humana.
Ah, com que deien que Overseas ha tocat tots els pals, en l'àmbit públic i en l'àmbit privat, la forma de tractar les coses, la forma d'exercir la professió, es diferencia en allò fonamental o no? Per experiència pròpia, l'Overseas pot dir el bon periodisme s'exerceix igualment a un costat o a l'altre, i encara que hi hagi condicionants en un costat i en l'altre, al final els bons professionals imposen la seva llei.
La meva impressió és que sí, que hi ha les mateixes possibilitats de fer un periodisme en un àmbit i a l'altre, no? És veritat que cadascun d'aquests àmbits té els seus condicionants, però també és veritat que jo crec que el nivell dels professionals és molt alt tant a l'àmbit públic com a l'àmbit privat. Jo penso que a vegades ens deixem endur per un excés de pessimisme, no? I per convertir algunes anècdotes en categories, no? Jo he trobat molts bons professionals als mitjans públics i treballo cada dia amb molts bons professionals en un mitjà privat. No em sembla que la frontera sigui la propietat. Sí que és veritat que condicionant sempre en tens, no? Però a vegades també ens oblidem, això li passa a tothom, no? És a dir, tothom té alguns condicionants. El que has de saber és posar-li límits, no? I tenir molt clar quin és el moment en què hi ha una frontera que és infranquejable.
El mitjà públic li demana alguna cosa en especial, Albert Sáez, després d'haver-hi no només dic treballat, sinó viscut des d'un àmbit de responsabilitat?
Bé, jo demanaria que siguin com són, ho fan molt bé. Jo crec que, per exemple, per la gent que és molt crítica en Televisió de Catalunya, doncs el dia dels atemptats de París va donar una lliçó del que és informació i del que és informació de servei públic. Potser hauríem d'entre tots, això també ens passa als mitjans privats, de buscar fórmules per ser més flexibles i per adaptar-nos al que avui ens demana la gent. I això crec que és un esforç que hem de fer des dels dos àmbits, però que els mitjans públics, alguns volen enterrar-los en l'era predigital. I crec que necessitem mitjans públics també en l'entorn digital. I per tant, els demanaria que fessin l'esforç de no perdre aquest tren.
Mm-hmm. Estaríem, per tant, d'alguna manera condicionats per aquestes estructures que s'han fet molt grans i que ara és difícil agilitzar o flexibilitzar davant el context actual?
Bueno, aquesta és una dificultat evident, no? Que no els hi passa només a les empreses públiques ni només a les empreses de comunicació, però que, evidentment, jo crec que aquest repte el tenen i el tenen d'una manera molt clara, no? L'estem veient, per exemple, aquests dies en el debat que hi ha sobre com ha de ser el nou Canal 9 al País Valencià, no?
Mm-hmm.
Doncs aquest debat jo crec que tard o d'hora s'ha de fer. I els professionals dels mitjans públics haurien de ser conscients que més val que el liderin ells que no que el lideri algú que arribi en una situació ja d'extenuació del model.
Per desenvolupar una mica això?
No, que a vegades si et quedes d'una manera molt resistent
durant molt de temps,
doncs al final és allò, tens una ferida, la ferida fa gangrena i al final la gangrena fa necrosi. Mm. Quan et tallen una cosa que ha fet necrosi fa molt menys mal que quan tallen una cosa que està viva, no? Per tant, jo crec que hem de mantenir els mitjans vius i això vol dir a vegades doncs fer esforços perquè les sang circuli, malgrat potser seria més còmode no fer res.
Vivim una època que es defineix com a històrica, així en genèric, després cadascú hi ficaria els matisos que faci falta, però en aquesta època històrica on el debat polític està a l'ordre del dia, el mitjà ha d'assumir, sigui públic o sigui privat, que sempre hi haurà algú que d'alguna manera ficarà el dit a la nafra d'una pretesa o suposada militància en una determinada ideologia o àmbit ideològic?
A veure, jo crec que els mitjans tenen idees. No podem pensar que els mitjans són... perquè els mitjans finalment són una màquina d'interpretar la realitat, no? I per interpretar la realitat doncs has de tenir unes referències, uns punts de vista. A mi em sembla que el repte que té un mitjà i és que interpretar el món d'acord amb el públic que té, no? I d'acord amb aquesta comunitat que vol crear. A mi em sembla que el que no funciona és dir, ara com que l'accionista d'aquest mitjà o el propietari d'aquest mitjà ha canviat de parer, doncs que el diari canviï de parer i així canviarà de parer els seus lectors. Això no funciona així avui. No ha funcionat mai, però això avui més que mai no funciona així. El mitjà té sentit quan és l'espai on es representa un determinat sector de la societat o un determinat grup de gent de la societat, no? I per tant, el mitjà està molt pendent en cada moment doncs, dels canvis d'idees del seu públic i intentar doncs, ajustar-se, no? L'altre no funciona. Pretendre que els mitjans doncs, no tenen punt de vista doncs, és impossible. L'altra cosa és que tu vulguis tenir, no sé, un mitjà que vol ser local, no? I que, doncs, què ha de fer? Doncs intentar que hi hagi quants més punts de vista millor sobre aquell municipi o aquell espai que vol representar. Però també ha de tenir molt clar que és d'aquell lloc i no és d'un altre, m'entens? Sempre estem condicionats, però jo crec que l'única condició que podem acceptar és la condició del públic.
En alguns moments d'aquestes darreres setmanes o mesos, o fins i tot els darrers anys, i arran d'aquest procés històric que vivim, Albert Sáez ha hagut de defensar molt El Periódico o no?
Bueno, a vegades, jo crec que més que com a conseqüència d'aquest procés històric és perquè avui en dia es crea hi ha una part de l'opinió que es genera a les xarxes i que es genera, amb això que jo abans deia, una visió surfista, no? És a dir, si tu, doncs, a partir d'un titular o a partir d'una portada, doncs... interpretes el que està dient el mitjà, doncs moltes vegades t'equivoques, no? Perquè un diari no és només una portada, no? És una operació molt més complexa. I, bueno, sí que potser hi ha hagut. Però, vaja, sempre m'ha tocat defensar els llocs on he estat i ho he fet amb molt de gust. Sí. Quan estava a l'Avui, defensava l'Avui, i quan estava a TV3, defensava TV3. Perquè em sembla que fins que el mitjà no fa alguna cosa que realment consideres que ha traspassat una barrera, doncs el que has de fer és intentar fer-te entendre, no?
En algun moment Albert Sáez s'ha trobat en aquest llindar de dir estic a punt de defensar allò indefensable, o no?
Fins ara no, però bueno.
No, la vida és llarga.
La vida és llarga, esperem.
És llarga. Però em refereixo que suposo que això també té molt a veure amb aquest posicionament personal que comentava fa un moment. Hom s'ha de saber explicar, s'ha de saber fer entendre.
Sí, s'ha de fer entendre i també s'ha de saber doncs, que un és una veu dins d'una pluralitat, no?
I que no hi ha la veritat, no?
Ah, exactament. Mm-hmm. Per això hem de debatre i hem de parlar i hem de conversar, no? I hem d'escriure.
Roda el món, i quan li van comentar Albert Sáez que seria la ploma d'or d'aquest 2015? Quan li varen comunicar?
Doncs deu fer unes 3 o 4 setmanes, ara no ho recordo.
Mm-hmm. Quina impressió va tenir? Que és aquella pregunta tan tòpica que s'ha de fer sempre, però que, en fi, sempre té una resposta.
El primer impacte va ser així molt, molt sorprès, no? Perquè la veritat és que no havia pensat mai que pogués ser-ho, no? I després, doncs, molt agraït, doncs, en primer lloc a l'Ajuntament, a l'alcalde Miquel Forns i a la regidora Rosa Tubau, que van pensar que jo podria ser la ploma d'or, i una mica pensant, bueno, i per què te l'han donat, no? I, bueno, pensant, bueno, potser no te l'han donat només a tu per ser tu, sinó per el que puguis representar, no? Jo crec que està molt bé que un premi literari, doncs, inclogui el periodisme com un àmbit més de la literatura, i això la ploma ho fa des del primer dia, perquè la primera ploma ja va ser el director de l'Eco de Sitges, no? Per tant, bueno, crec que és també una mica un reconeixement als periodistes i a la feina que podem fer en aquests moments. Després, bueno, també hi ha un cert reconeixement, no?, a haver estat capaç de vincular-me amb Sitges més enllà de viure-hi, no? Hi ha molta gent que es mira Sitges com un dormitori, no? I altres ens la miren com una llar. I, bueno, jo crec que això, que ho has anat fent de manera discreta, com ho fa molta gent, doncs arriba un moment que t'ho reconeixen i, home, mai seràs un Sitges tota la vida, no? Però, bueno,
que et van
considerant de casa, no?
Que
t'hi vas acostant. Aquest ideal impossible, no?
Gairebé diríem que aquesta reflexió de l'Albert Sáez sí que és comuna a moltes persones que han vingut a viure, eh? Allò de mai no arribaré a ser, com aquella sensació que hi ha de...
Oh, és veritat que molts no ho volen ser, i per tant aquests deixem-ho de vegada, però altres doncs fem i fan esforços, no? I bueno, jo crec que està bé compensar-los una mica, no?
Perquè és cert que des de fora, i ja no estan fora, perquè evidentment en 22 anys aquí n'hi ha molt per explicar, dona aquella sensació, o que us hem comentat en algun moment, aquests Sitges de soca-rel a vegades pesa molt, allò de dir de mira, a vegades encara m'ho sento dir i fa 22 anys que s'hauria de ser.
Jo crec que també té una part de, té una part de amable, eh? També, jo de veritat és que per molt que digui tothom, jo hostilitat no n'he trobat mai. És veritat que a vegades et fan broma, també és veritat que tu a vegades fas
la broma,
el nouvingut, perquè això forma part d'això, però jo sempre dic que Sitges té una xarxa d'acollida molt, molt potent, i que si tu vols vincular-te acabes trobant la manera de fer-ho, i acabes trobant, doncs en el meu cas, potser la part més visible d'aquest vincle ha estat a l'Eco, però abans havia estat la Blanca Segur, o havia estat l'Escola Pia a través dels meus fills, no? La veritat és que jo crec que els fills ajuden molt també a establir aquests vincles, i per tant, si tu t'hi poses bé, ningú et fa fora. Crec que això també és una mica mític. La broma està bé.
Està clar. A casa se'n sorprès tant com se sorprès Albert Sáenz o no?
Bueno, una mica, sí. Sí, tothom ha quedat així. Però... En canvi, he quedat parat de la quantitat de gent. Primer, que m'ha parat pel carrer aquests dies, que no ens coneixíem, però... Penso que arrel de sortir a l'Eco la notícia i tot això, que realment és un premi que la gent hi està al tanto de qui li donen, no? I després també, això que dèiem abans, a través de les xarxes socials, molts amics meus que no tenen cap vincle amb Sitges, però que els he fet molta gràcia això de que a mi em donessin la ploma d'or, no? Per tant, sí, ha estat molt agradable.
I ja sabreu què direu?
Sí, ho tenim una mica pensat,
Amb un periodista, que suposo que amb un periodista i amb un assagista també es deu trobar aquell comentari típic de Torrai, que ja, com que això ho domines, amb res sí, pots pensar tu, un discurs, no?
Sí, Torrai, però hi ha toros difícils, eh? Tots els toros no són iguals. Això, quan et posen en una situació que no hi has estat mai, que et faré un premi a casa, i per tant, jo sempre li tinc molt respecte a aquestes intervencions públiques, perquè una cosa és les que hi ha, és veritat que els que parlem als mitjans de comunicació, en el meu cas, que a més faig classes a la universitat, i per exemple, fer classes et dona moltes taules, no? Per parlar en públic. A vegades em trobo un company i dic, ostres, tu, no et sabeu parlar en públic. I, bueno, és que, clar, quan et poses cada matí a classe amb 100 persones al davant, doncs li vas perdent la
por.
La por, no? Però vaja, això de parlar al Prado amb l'alcalde, l'Ajuntament en ple i tots els premiats de la nit de Sitges, doncs fa respecte.
Una experiència més per explicar.
Una experiència.
Està clar, eh? Està clar. Albert Sáez, felicitats.
Molt bé.
Gràcies. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, per les reflexions que ens ha deixat, com no, i, òbviament, el divendres tindrem l'oportunitat de escoltar Albert Sáez i de veure aquesta expressió de satisfacció que ja ha comentat al llarg d'aquesta entrevista. Gràcies de nou.
Perfecte.
Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau.